Podem saludar a aquesta hora del matí una persona que, en fi, que ens agrada molt saludar-lo al programa, que gairebé l'hem agafat com a expert de capçalera, que és el professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Dani Prieto Alhambra. Què tal, Dani? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, poso una miqueta més de complicació sobre les dades, perquè heu publicat aquesta setmana un grup d'investigadors, si no m'equivoco, en un, el que anomeneu vosaltres un preprint, que vol dir que és un document que encara ha d'acabar de validar-se, però en fi, que ja és la primera, diguem-ne, la primera demostració, un estudi que heu fet sobre quan va arribar el coronavirus a Catalunya. I això implicaria canviar unes quantes perspectives sobre la gestió d'aquesta crisi, perquè, si no m'equivoco, Dani, heu començat a detectar que el coronavirus, que a Catalunya es va dir que el primer cas havia sigut el 25 de febrer, va arribar molt abans.
Doncs sí, el que hem fet, Xavi, és mirar les dades agregades de quants casos hi havien diagnosticats de grip a l'atenció primària de Catalunya. Aquest és un sistema de vigilància epidemiològica que existeix i que és públic, es pot consultar a la web de l'Institut Català de la Salut. I el que hem fet és comparar la corba epidemiològica de grip d'aquest any comparada amb els 10 anys previs. La grip és una malaltia, com sabeu, molt estacional, que té sempre una mateixa corba epidemiològica molt simètrica on pugen el número de casos i després arriben a un pic i tornen a baixar de forma bastant establerta. I el que veiem aquest any és que, comparant amb els anys previs, hi ha com, en el moment que comença a fer baixada a principis de febrer, hi ha un moment que fa com una panxa i hi ha el que nosaltres hem anomenat un excés de casos de grip, que bàsicament seria la resta entre el nombre de casos esperats per la corba normal i el nombre de casos que nosaltres observem. I veiem que a partir de principis de febrer ja veiem que hi ha massa casos de grip que segurament atribuïm a un diagnòstic erroni de coronavirus.
Per tant, el mes de febrer, molt abans que aquest 25 de febrer, que es va dir tenim ja el primer cas de coronavirus a Catalunya, en devíem tenir uns quants que es van mal diagnosticar com a grip convencional.
Exacte. Nosaltres fem una estimació amb una funció matemàtica i comparant els observats menys els esperats, diguéssim, amb aquesta funció, sí. Estimem que entre 1.800 i 14.000 casos s'havien diagnosticat com a grip quan en realitat segurament podrien atribuir-se a infeccions per coronavirus.
Fins a 14.000 casos que es van diagnosticar com a grip comuna i que eren coronavirus. Ostres, però això és una barbaritat. Perdona, digues, Dani.
No, el que era molt sorprenent és que, havent-hi hagut 3 casos a França el 24 de gener, nosaltres no en veiéssim cap fins al 25 de febrer, quan en cap moment es va imposar cap mena de mesura de control dels viatges i la permeabilitat de la frontera amb França i Catalunya és més que òbvia, no?
I teniu detectat més o menys a quin moment potser podia ser que arribés el primer cas de coronavirus? Ja sé que això és més difícil perquè esteu jugant amb xifres grans i esteu fent comparatives amb casos anteriors, però on comença a fallar, diguem-ne, l'equilibri entre els casos habituals de grip comuna i els que vam tenir aquest any? On comença aquest decalatge?
Nosaltres veiem que a principis de febrer, de fet nosaltres posem l'article aquest que, com tu dius, és un preprint, el 4 de febrer, és quan notem que la corba es desvia del que esperàvem.
Per tant, pot ser que al voltant del 4 de febrer o fins i tot abans, perquè si es desvia la corba vol dir que hi ha casos significatius, vull dir que és probable que a Catalunya hi haguessin casos pràcticament al gener de coronavirus.
Bueno, el que nosaltres detectem com una desviació significativa és a partir del 4 de febrer.
Això són...
Que és com 20 dies abans del primer cas reportat, i que això al principi d'una epidèmia és quan més compta, perquè és quan bàsicament estàs en aquella fase que en diem de contenció, on hauries d'estar fent bàsicament una identificació i control de contactes per tots els casos, no? Perquè assumeixes que tots són importants i que per tant els has de controlar. Crec que la importància de tot això, Xavi, sobretot sí. És de cara al futur, de cara a utilitzar aquestes dades perquè no ens torni a passar això, no? Perquè a partir d'ara, si tenim una segona onada, puguem utilitzar aquestes dades per identificar-la tan aviat com sigui possible.
Atenció al que ens està dient el Dani Prieto Alhambra, insisteixo, professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, una documentació que, per cert, ja s'ha publicat en alguns mitjans internacionals, que és que a Catalunya, i per tant al conjunt d'Espanya, podien haver arribat els primers casos de coronavirus a principis de febrer, 20 dies abans que es diagnostiqués el primer cas. Això què vol dir, com ara deia el Dani? Home, doncs que durant 20 dies el virus va córrer lliurement per Catalunya. I això, no sé, a nivell epidemiològic, Dani, però quin efecte pot tenir multiplicador 20 dies de moviment absolutament lliure?
Bueno, bàsicament el que això suposa és que fracassaràs en la fase de contenció, que és aquella fase inicial on es tracta de traçar, identificar i aïllar tots els casos i els contactes. No? Si se t'estan escapant centenars o milers de casos, és molt difícil que ho puguis fer. Per cert, això no és una cosa que només hagi passat a Espanya o a Catalunya. Al Regne Unit tenim dades que publicarem molt aviat on veiem el mateix.
Com t'expliques, Dani, sobre això, que tenint casos a la Xina, tenint el coronavirus des del desembre ja, que se'n parlava, i molt àmpliament el mes de gener, des dels serveis assistencials a Catalunya, però en fi, a Europa sembla que la sensació és així, no es poguessin detectar quan arribaven als CAPs, per entendre'ns?
Doncs és una molt bona pregunta aquesta. Jo crec que és segurament aquella visió que tots teníem al gener que aquesta malaltia estava molt lluny, que no ens arribaria aviat i una mica obviar el fet de que al segle XXI i en el moment en què estem ara hi ha connexions per avions, per exemple, que arriben cada dia a Catalunya i a Londres i a Nova York des de la Xina, per exemple, i des de molts altres països, no? I segurament això no es va tindre prou en compte i no es van prendre les mesures que calien.
Ara estem començant a rebre missatges d'oients que ens diuen, mira, ostres, la primera segona setmana de febrer jo vaig tenir un cap de setmana que no em vaig trobar gens bé, vaig tenir coses similars al que podria ser comparable a una grip comuna i ho vaig deixar passar. Clar, la quantitat de casos són incomptables, tu deies que potser fins a 14.000 dels que van passar pels CAPs, però clar, tota la gent que pugui ser asimptomàtica podrien ser desenes i desenes de milers més només a Catalunya. Imaginem la incidència que pot tenir això durant 20 dies movent-se lliurement. Escolta'm, Dani, volia fer un parell de preguntes més que tenen a veure amb tot això que estem comentant. A tu la sensació que et donen, ahir vam sentir la consellera de Salut, Alba Vergés, dient que havíem superat el pic a casa nostra i això explicaria que potser podem començar a parlar d'un desconfinament, sobretot de les criatures. A tu quina sensació et dona això?
Jo crec que a Catalunya i a Espanya segurament ha passat el pic o s'està justament en el moment del pic. Això vol dir que, diguéssim, si us imagineu la corba, heu arribat al pic de la muntanya i ara esteu per la part dreta de la corba baixant-la. La baixada en altres països ha sigut relativament ràpida o no, depenent una mica del que es faci en aquest moment. Jo crec que jo us vaig dir en aquest programa fa setmanes que el desconfinament s'hauria de fer d'una forma estratificada i per estrès de risc, i pel que he sentit aquest matí, quan us he sentit abans, semblaria que s'està plantejant, per exemple, obrir a que surtin els nens i la mainada. Segurament és bona idea començar per la població de menys risc, no? Que són justament aquests nens. Tot i, vull dir, tenint en compte que aquests nens aleshores no haurien d'anar a petar a casa dels avis, perquè aquella sí que és una població que si els nens els hi transmeten la infecció té més risc de patir complicacions.
Per tant, un desconfinament, diguem-ne, de la part més amb menys risc tindria lògica, però clar, aquí no vull ficar amb camises d'onze vares, però suposo que la dificultat és fer que sigui ordenada aquesta sortida de les criatures.
Doncs sí, això ja és la part més, diguéssim, sociopolítica de com es fa això en la pràctica, no? Però la teoria diria que efectivament la gent jove seria la primera que hauria de desconfinar-se i a la que s'hauria de donar més llibertat de moviment, perquè és la població de menys risc, i conforme els hospitals es van buidant de gent amb casos més severs, pues el cas excepcional de persona jove que tingui una malaltia més severa, que n'hi ha, òbviament, tindria la possibilitat de tenir una bona atenció mèdica.
Sobre el pla de desconfinament, per exemple, que està defensant a Catalunya Oriol Mitjà com a assessor del govern de Quim Torra, del president Torra, què et sembla a tu? No sé si l'has pogut llegir, Dani.
Sí, l'he llegit, l'he llegit. Bueno, jo crec que hi ha una part que va molt en línia del que jo us acabo de dir, no? De fer un desconfinament estratificat per risc i per zones i per incidència o prevalença de malaltia. Hi ha una part que té més a veure amb establir tests i determinar quin percentatge de la població ja ha passat la malaltia per tenir una idea de quanta gent és immune i quanta gent és susceptible a estar infectada. A mi això a nivell poblacional em sembla molt bona idea i crec que s'hauria de fer tan aviat com sigui possible per tenir una idea. És a dir, si el 80% de la població ja ha passat aquesta malaltia, estem en una situació molt més segura que si només el 5% l'ha passat, no? Perquè això voldria dir que el 95% encara la poden passar. L'última o la darrera part que jo crec és més difícil d'operacionalitzar o de posar en la pràctica és la part del que s'està fent a molts països asiàtics de tenir codis QR o aplicacions per identificar qui té la infecció i qui no i segons això prendre decisions sobre qui pot tindre certa mobilitat o certs drets. Això em sembla que s'apropa molt a conceptes quasi ètico filosòfics més que mèdics o epidemiològics només i és una qüestió que la societat ha d'entendre i decidir d'una forma informada.
Ens acostem a 9:45 del matí, com sempre molt valorem molt l'opinió del Dani Prieto Alhambra, aquest professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, que fa dies que pràcticament ens assessora en aquest programa sobre aquestes qüestions. Moltíssimes gràcies, Dani. Evidentment, com que cada setmana o cada dues setmanes ens sorprens amb algun estudi nou sobre el tema del coronavirus, de què hem d'estar preparats per les pròximes setmanes, Dani?
Jo crec que el que segur que tindrem preparat en la propera setmana o així és una publicació comparant realment les característiques molt fines del pacient ingressat per coronavirus a diferents països del món, incloent, dades de Catalunya, comparat amb pacients que han tingut la grip en anys previs, per aprendre a diferenciar millor entre totes dues malalties i que no ens torni a passar això que us acabo de descriure. Mm. Aquest és un estudi que estem finalitzant i jo crec que tindrem en preprint també en la propera setmana o així. I després, allò que us vaig explicar de les eines predictives,
sí.
Allò segurament ho tindrem validat també en dades de molts llocs del món, incloent el Regne Unit i també, espero, de Catalunya en les properes 2 o 3 setmanes.
Doncs ho celebrarem, a veure com, quines conclusions en podem extreure de tot plegat. Dani Prieto Alhambra, professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, com sempre, un plaer, una abraçada.
Encantat, gràcies.